Són les 10.
Senyores i senyors, comença Que consti en acta.
Dia 30 de novembre del 2006. Un dijous més ens reunim aquí al 107.2 de la FM, aquí a Ona Codinenca, per fer-te aquest programa que es diu Que consti en acta, un magazín local on intentem cada setmana repassar les coses que passen al nostre poble, les coses que passen a Sant Feliu, perquè tu que estàs a casa, doncs, te n'assabentis, les gaudeixis i no et perdis res del que fem aquí. A més, et diré que avui a l'estudi, a la meva dreta, tinc el senyor Albert Subirós. Bona nit, Subi.
Hola, bona nit.
A dintre del control tècnic, el senyor Joan Bernet, i la veu que us parla, que és la de l'Àlex. A la meva esquerra hauria de tenir la Gemma, però ja sabeu que el darrer dijous de mes la Gemma sempre ve tard. Per què? Perquè hi ha ple a l'Ajuntament. Això vol dir que la Gemma arribarà a la segona part del programa, però ens ha promès que vindria amb les darreres notícies del ple municipal. Els que estem aquí, quan són les 10 i 1, et farem aquest programa perquè t'ho passis d'allò més bé. T'hem preparat una agenda d'actes amb totes les cosetes que hi han previstes per aquest proper cap de setmana a Sant Feliu. Hem fet també un recull de les notícies que han passat pel poble aquests darrers dies. I a més també farem la secció dels jubilats. Com no, farem també els cants. Subi, quin cant ens toca avui?
Avui farem Cant Senyora. Aneu-vos estudiant, els més entesos, aneu mirant el llibre.
Cant Senyora...
A veure si m'equivoco.
Bueno, ja miraré el llibre, Subi, ja et faré alguna pregunta d'aquelles conflictives, per veure si me la saps resoldre. A més, tindrem la secció Què deia la pinya? Com sabeu, aquesta temporada, a través de les pàgines de pinyes antigues, intentem fer un repàs a la història de Sant Feliu. Busquem les notícies més curioses que han passat al llarg d'aquests anys i han sortit reflexades en aquesta revista que aquest any celebra el 25è aniversari. A més, com us deia, la Gemma la tenim destinada al ple municipal i ens portarà les darreres notícies des del consistori, des de la Casa Gran. A més, avui a l'estudi d'Ona Codinenca tenim a un actor, i això sempre és bonic, tenir un actor. Penso que aquesta temporada és la primera vegada que tenim un actor aquí a l'estudi i això, com us dic, ens omple doncs, de satisfacció. Tenim amb en Salvador Artesero. En Salvador, com sabeu, ell és actor, està porta anys movent-se pel món teatral. Ens explicarà una mica la seva trajectòria, les obres de teatre que ha fet, les petites incursions també que ha fet en el món de la televisió, i volem que ens expliqui com és aquest món del teatre, com és el món professional del teatre, no? Com et dic, i a més també doncs, repassarem totes les obres que ha fet i una mica, doncs, com et dic, la seva trajectòria. Això serà al llarg de l'entrevista. Salvador Artesero, avui el Que consti en acta. I com veus, avui t'hem preparat una cosa arregladeta, una cosa maca, una cosa distreta, i doncs ara que són les 10 i 3 minuts de la nit, només em cal dir-te que t'ho passis bé, desitjar-te bona nit i dir-te que comencem.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge...
Què és el que passa?
L'agenda!
Subi, avui ens hem de liar tu i jo la manta al cap i fer l'agenda,
A veure si ho fem bé.
La Gemma sabeu que és l'habitual en aquesta secció, ell ho fa molt bé, porta aquella llibreta de coloraines que ho porta tot classificat, subratllat i mai es deixa cap acte. Subi, nosaltres...
Segur que ens en deixem algun, eh?
Ho tenim fàcil perquè hi ha poquets actes avui, Només tenim 3 actes que els anem a comentar de seguida. D'entrada, Subi, t'explico que aquest proper dissabte, dia 2 de desembre, es fa el musical jove Jugant amb Foc. És un musical que ve aquí a Sant Feliu, es fa a la sala del Teatre del Centre Cívic La Fonteta i, com et dic, serà el dia 2 de desembre. El musical Jugant amb Foc és una obra de teatre realitzada per un col·lectiu de joves que enfoca diferents formes de violència domèstica i de gènere. Per tant, és una obra de teatre amb un caire social i amb aquestes problemàtiques que hi ha a la vida quotidiana enfocades a través d'una obra de teatre. L'entrada és gratuïta, no cal dir-ho, i està oberta a tots els públics. L'hora és a partir de les 8 del vespre i l'organitzen des del punt d'informació juvenil. I si et sembla, tinc un petit tall subit de veu d'en Martí Ramos, que és l'educador, que és el responsable del punt d'informació juvenil, perquè t'expliqui més acuradament de què va aquesta obra. Ara aquí tenim el resum d'en Martí Ramos.
L'espectacle Jugant amb Foc, que ha programat la regidoria de joventut, és un musical realitzat per un col·lectiu de joves que venen de la província de Barcelona. És un espectacle adreçat a tot el públic, a tothom, encara que el tema que tracta precisament és aquest, que dèiem, no? de la joventut. Però la idea és fer veure quins tipus de violència hi ha, que no es creïn estereotips, que no es creïn falses alarmes socials sobre aquest tema, perquè es vegi que realment el fenomen violència juvenil està molt mediatitzat i que té maneres de tractar-se i de ser avaluat per la societat com sigui, d'una manera més positiva. Jugant amb Foc és un espectacle molt viu, és un espectacle que implora moltíssims ritmes, que l'escenari s'està movent contínuament, la música és actual, però com es barreja amb aquests temes doncs realment dona una sensació d'actualitat molt forta. Creiem que és per tothom i per tant doncs, l'obrim a tot Sant Feliu de Codines, perquè creiem que el seu interès tant social com d'espectacle, com de teatre i musical, és força vàlid.
Jugant amb Foc, el musical, dissabte dia 2 d'octubre a partir de les 8 del vespre a la sala del teatre del Centre Cívic La Fonteta.
El dissabte mateix, en el Centre Cívic, no ens movem de lloc, això serà però a 11:45 de la nit, acolliran doncs, uns concerts de rock. Tornem a tindre rock al Centre Cívic, organitzat per InCivic Zone. L'entrada d'aquest concert és de 5 euros i actuen 3 grups, que són els Tralla...
Vinga, Subi, que tinc moltes ganes de que em diguis els grups, que jo sé que tu això et va.
Mira, el primer grup són els Tralla XXL, el segon grup els Kids Pantera i el tercer grup The Folters Poppers. No especificaré més d'aquests grups, perquè... Ja sé que us en rieu una mica de la meva pronunciació anglesa, però bueno.
Està perfecte, subi això.
Qui vulgui anar de concert de rock dur al Centre Cívic, ja ho sap, el dissabte a 11:45 de la nit, l'entrada 5 euros a la sala de jovent, ja ho sabeu.
I canviem de dia, ens anem el diumenge dia 3 de desembre per dir-vos que Deixalles 81 representa l'obra de teatre El dret a escollir. És una obra de teatre, és un drama que parla doncs, sobre l'eutanàsia, sobre el dret d'escollir justament en els moments on una persona doncs, està al límit una mica de la seva existència i es planteja aquest dilema doncs, sobre si és convenient practicar l'eutanàsia o no. No? Serà a les 7 de la tarda al Casal Cultural Codinenc, aquesta obra que es diu El dret a escollir, la presenta Deixalles 81, aquí a Sant Feliu de Codines. Sovint no tinc cap acte més de l'agenda, segur que la gent m'entendria més, però jo fins aquí he arribat. I només em cal dir-te que avui a l'estudi d'Ona Codinenca tenim amb en Salvador Artesero. Com et deia, ell és actor, ell doncs, ha realitzat diferents obres a Barcelona i ens feia molta il·lusió doncs, tenir-lo aquí perquè ens expliqués una mica, primer, la seva trajectòria i, dos, com és aquest món del teatre, no? Que nosaltres a vegades veiem potser com a espectadors i el veiem de manera frívola i veiem doncs, els actors que surten a les sèries, veiem els actors que surten al teatre i ens agradaria conèixer una mica més aquest món i doncs, què menys que fer-ho amb un actor local, amb un actor de Sant Feliu de Codines. Per això avui, com et dic, tenim en Salvador Artesero. Bona nit, Salvador.
Hola, bona nit, Camil.
Que
sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas.
Que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Passen 10 minuts de les 10, estàs en directe aquí al 107.2 de l'FM, estàs en directe aquí al que consti en acte. Com et dèiem, abans en el sumari, avui tenim a l'estudi número 1, tenim en Salvador Artesero. Bona nit, Salva, un altre
Hola,
cop.
Què tal? Molt bé.
En primer lloc, Salva, abans d'entrar a parlar doncs, de teatre, aquesta setmana m'he trobat a gent que m'ha dit ostres, porteu el Salvador Artesero, que ho vam sentir la setmana passada, que ho veu anunciar, diu, ja viu aquí Sant Feliu aquest noi? Això és el gran mite, no? Perquè Salvador Artesero, dius, porta anys que viu a Barcelona, jo toco fusta que és així. És cert o no?
Bé, la veritat és que sempre he viscut a Sant Feliu. I...
No t'has mogut de Sant Feliu, no?
No.
Pues és curiós perquè m'he trobat a diverses persones aquesta setmana que m'ho han dit, ostres, el Salvador, ara sí que veiem que va amb una noia, que tal, que no sé què, viu aquí a Sant Feliu, tal, i no t'has mogut, no?
No, he viscut sempre a Sant Feliu, el que passa que sí que és veritat que per feina he estat els últims anys treballant a Barcelona, no? Clar, llavors, doncs, et porta molt temps, més temps allà que aquí, gairebé, no? Però...
Feta aquesta petita aclaració, avui hem volgut convidar el Salvador, doncs, com et deia, per saber una mica doncs, de la seva trajectòria dins el món teatral i també perquè ens expliqui una mica els intríngulis d'aquest món del teatre, de com funciona. Segur que tu doncs, a vegades vas al teatre, vas a Barcelona i veus aquests actors i t'agradaria saber una mica com és que estan allà fent obres de teatre, com és aquesta vida, com és aquest món, no? I doncs, què menys doncs, que portar doncs, a un actor d'aquí de Sant Feliu. Tu, Salvador, comences com comença tothom, no? Allò que es diu, això és la típica pregunta que es fa a tots els actors, pels pastorets.
Sí, sí, jo començo fent pastorets.
A Can Deixalles.
Sí, sí, sí. Sí, sí, vaig començar al Deixalles 81 fent pastorets, sí. I gairebé per força, primer no, allò que, ostres, jo he d'anar a sortir allà, quina vergonya, no?
Bueno, deixa fer un abans de la secció de la pinya, que abans el Salvador m'ha fet adonar. És que, bueno, repassant una pinya de l'any 93, del novembre del 93, li ha fet molta gràcia a en Salvador, una pinya que jo tenia entre mans, que el grup de Xalles 81 feien els 12 anys aquell any, del 81-93, 12 aniversari, i dintre doncs, de la programació especial hi havia una obra que es feia el 14 de novembre a les 7 de la tarda al Casal Cultural Codinenc, que es deia El pobre viudo.
Pobre no, viudo. En català.
El pobre viudo. Sí, perdó, Santiago Rossinyol.
Santiago Rossinyol, sí. Català.
Sí. I allà va ser on el Salva va debutar com a actor, suposo, a part de pastorets, perquè pastorets no compten.
Sí, sí, bueno, pastorets són pastorets.
I teatre és teatre.
I, bueno, no, pastorets és teatre, sí. I tant que sí, és una llarga tradició. A més, aquí a Catalunya hi ha molta tradició de teatre en pobles, no? Doncs pastorets són pastorets i aquesta, curiosament, és la primera obra que vaig fer i crec que és el primer dia, a més.
El primer dia que actuaves...
Sí, sí, sí. Amb aquesta, el pobre viudo, o sigui, feia de notari.
Vas debutar aquí.
Sí, aquí.
Les coses que trobem al voltant de la pinya, sovint ens parlarà de la pinya en la secció que deia la pinya, però bé, ha estat bé aquest petit incís per apuntar aquesta informació referent al nostre convidat d'avui. Mm-hmm. Salva, tu comences, com diem, una mica doncs, amb el teatre amateur, com comença, sí, suposo, sí, sí, que tothom, però llavors et comença a venir una mica el gustet d'això del teatre i decideixes començar a fer algun curs a Barcelona, no?
Sí, 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 m'agradava això, com tu dius, hi trobes el gusanillo i m'informo a veure on em puc aprendre més, no? Són aquestes ganes d'aprendre, no?, que et porten a informar-te i, bueno, a Barcelona hi ha diverses escoles que, bueno, de teatre. Vaig triar una que és el Timbal i vaig estar allà uns anys, doncs, bueno, començant per cursos més bàsics i com que aprendre porta a aprendre, doncs, la curiositat, doncs, després cursos més complexos, amb més assignatures i això, i bueno, fins que en aquesta escola ja tot el que m'havien d'ensenyar ja estava après, ja no hi havia més per ensenyar, fins i tot et donen un diploma i tot, i clar, llavors doncs sí, vaig pensar que volia aprendre més, no? Uh-huh. I llavors vaig anar a fer les proves de l'Institut del Teatre, on vaig entrar. I, bueno,
perdona, Salva, que faci, sí, l'incís, per la gent que no segueix molt el tema, l'Institut del Teatre És la Universitat dels Actors, perquè
sí,
ens entenguem.
Sí, sí, és una llicenciatura. És això, són estudis superiors de teatre. No? D'alguna manera, jo sempre dic que és com si el timbal fos al batxillerat, no? I llavors doncs, fas el pas a la universitat. No? Uh-huh. Sí, sí, és així.
Et treus el títol a l'Institut del Teatre, uh-huh. efectivament, i a partir d'aquí, doncs, quan estàvem preparant l'entrevista, tu m'ho deies, no? Quan s'acaba l'Institut del Teatre, cap a la selva, no? Cap
sí,
a,
sí, sí.
Cap a, bueno, aviam què passa, no? Sí, perquè suposo bueno. que el món d'actor... és complicat, no? Vull dir, és una feina complexa, no?
Sí, a veure, jo sempre dic que no és més complexa que la majoria de feines, no? Perquè avui en dia també, déu-n'hi-do com està el pati, no? Però sí que hi ha aquesta dificultat de trobar feina, no? Pel caràcter temporal que té, per exemple, qualsevol muntatge, no? Fas una obra, bueno, aquella obra dura 3 mesos, o el que duri, entre assajos i representacions, i després, doncs, quan s'ha acabat allò, s'ha acabat, no? Bueno, és complicat, però no més que qualsevol altre. Vull dir, es tracta de picar pedra, fer-te veure, buscar, fer coses, no? No quedar-te quiet, no?
Una mica suposo que seguint les inquietuds aquestes de buscar-te una mica la jugada, amb uns companys de l'institut decidiu muntar sí. una petita companyia de teatre.
Sí, nosaltres acabem l'any 2003 a l'institut i després doncs o sigui, decidim no esperar que cridin, perquè això és poc menys que impossible, no? Doncs amb uns companys per afinitats, doncs ens agrupem i creem una companyia, que és la companyia Pànic. Uh-huh. Amb aquesta companyia hem estat durant 3 anys doncs realitzant diferents coses, no? Hem fet un parell d'obres de teatre de les quals les hem coproduït amb la Sala Beckett, totes dues s'han fet a la Sala Beckett, i també vam fer un parell de lectures dramatitzades. És la feina que hem fet durant aquests 3 anys amb la companyia.
I aquests eren uns companys vostres de l'Institut del Teatre, perquè imagino que quan un acaba l'Institut del Teatre suposo que surt amb expectatives de dir, ostres, aviam ja si em criden ja per anar a fer el Maricel d'aquesta temporada, o per si em toca anar a fer el mètode Gronholm, o... No? Vull dir, suposo... Sí. No sé, dic jo, eh? Vull dir...
Bueno, jo ho tenia molt clar. Vull dir, no sé, sempre dic...
Que no seria fàcil, no?
Sí, en aquest sentit he tingut el cap clar. Sí que veus que hi ha, al teu voltant hi ha gent que s'ho pensa una mica, però bueno, la majoria tens clar que això no és així, i que, bueno, no és així relativament, perquè sí que pot passar, no? O sigui, bueno, a mi, per exemple, doncs, només acabar l'institut, paral·lelament a crear aquesta companyia, em va sortir feina, no? Però que això no és el normal, no? Uh-huh. Vull dir que a vegades quan estàs treballant més, doncs feina porta feina, no? I sí que és veritat, no? Que pot ser més fàcil, no? Però que no és lo normal que vingui un director a casa i digui, escolta, vols fer això? Saps?
Perquè mentre estava amb la companyia aquesta Pànic, paral·lelament, tu ara comentaves que et va sortir feina, et surt fer una obra de teatre al Teatre Nacional de Catalunya.
Sí,
que
bueno,
això no és moco de pavo, subi. No?
Sí, bueno, això és amb el director, amb en Joan Castells, que ens coneixíem de l'institut, ell feia classes allà, actualment és el director de l'Institut del Teatre, doncs em va proposar de fer, abans d'això del Teatre Nacional, una substitució amb una altra obra, que curiosament també es va fer la Sala Beckett, que era el Vides de Tants, de l'Albert Mestres. És una obra basada en un recull de contes d'ell mateix, no? I bueno, era una substitució d'un actor que li va sortir una altra feina i em va dir doncs, de fer aquest paper, no? I just quan vam acabar el Vides de Tants, doncs llavors va començar lo del Teatre Nacional. Sí, l'obra era Un ram de mar, que era una obra basada en textos i, bueno, que es van dramatitzar, del Joaquim Ruïra. I sí, això es va fer a principis del 2004, era això.
Uh-huh. Salva, ara parlarem de projectes, parlarem de futur, però en aquests moments, quan un surt de l'Institut del Teatre i comença a fer una obreta per aquí, una col·laboració allà, una història d'allò, es pot viure del teatre realment? O fins que no arribes a un cert nivell que dius, bueno, ja estic fent unes obres, una certa continuïtat, doncs ara sí que ja puc dir plenament que vinc del teatre.
Ara et faré una comparació. Es pot viure de fer galetes?
Home, no ho sé, imagino si hi ha gent que té gana.
Quan arribes a un nivell de galetes, potser sí.
Suposo que si tu et dediques a fer galetes, el que fas és doncs, intentar fer-les prou bones, no? Cuidar-les, fer-les apetitoses, i llavors la gent doncs, les trobarà més bones, no tan bones, les comprarà més o menys, no? I si les compren menys, buscaràs la manera de fer-les més bones, no? Potser els hi posaràs una mica de xocolata o jo què sé, no? És una mica això, o sigui...
Sí, suposo que quan surts amb el forn de casa, doncs poses sí. la bandeja i fas les 4 galetones, allò com pots.
Exacte.
I suposo que a mesura que vas venent galetes, pues...
Exacte,
al principi deus haver d'afegir-hi per pagar els gastos.
Sí, deus tenir que pagar la llevadura, la farina, la llet...
Vull clar, dir... és com tot, vull dir, sembrar per recollir, no? És el mateix, és... Es pot viure de fer teatre? Sí, i tant que sí. Hi ha molta gent que ho fa.
Amb aquesta companyia que formeu, Salva, perdona que continuï una mica amb la teva trajectòria, feu dos muntatges, com deies, a la Sala Beckett.
Sí.
Un és Atemptats contra la vida.
Atemptats contra la seva vida.
Contra la seva vida, perdó.
Sí.
Que aquest el feu durant l'any 2005, l'abril del 2005.
Sí, això va ser l'any passat. De fet, d'aquest muntatge, anteriorment n'havíem fet ja la lectura dramatitzada a l'obrador de la mateixa Sala Beckett, i arrel d'això va sortir la possibilitat de fer el muntatge. A Sala Beckett van estar-ne molt interessats perquè aquesta obra és d'un autor anglès contemporani que es diu Martin Crimm, que és un autor que a Anglaterra i arreu del món s'ha fet molt, però aquí era com desconegut. No s'havia fet res d'ell aquí. Fins i tot aquesta obra, nosaltres mateixos vam encarregar-ne la traducció al català. Estava en anglès, no, l'original, no? No estava ni traduïda. Ara he perdut el fil.
M'estaves explicant sobre aquesta obra d'Atemptats contra la seva vida, que la veu estar fent al Sala Beckett, que us van proposar aquest projecte.
Aleshores van fer aquesta obra, va ser la primera obra que van fer amb la companyia, que entrava dins d'un cicle que van fer del Martin Crimm a la Sala Beckett. Hi havia aquesta obra que fèiem nosaltres, n'hi havia un parell més i unes lectures. Ell també va venir aquí, el vam conèixer, vam estar parlant amb ell, va ser molt interessant. Va realitzar un curs d'escriptura dramàtica per alumnes que s'hi van apuntar, no? Va ser molt interessant conèixer aquest senyor.
Llavors feu una altra obra que es diu Puja U3.
Sí, aquesta la vam fer aquest any mateix. Sí, també a la Sala Beckett. Arrel de l'any passat haver col·laborat amb ells, aquest any a la Sala Beckett van fer un cicle de teatre alemany contemporani en la qual hi havia diverses obres d'un autor de nom pràcticament impronunciable. Jo ja el pronuncio més o menys bé perquè ja l'he dit moltes vegades, però després el subi que ho provi.
No ho intentarem nosaltres.
Tranquil, que no...
No ho intentarem, jo no ho intento, segur.
És el Roland Schimmelfenig.
El Roland, jo em quedo amb el Roland, amb el concepte Roland ja és més que suficient.
Doncs aquest senyor també va venir aquí a Barcelona, també vam estar en una conferència seva, també molt interessant, i bueno, una mica com l'altre, no? Doncs per donar a conèixer nous autors contemporanis europeus, no? Aquí a Barcelona. I aquesta obra, Puxar Putres, doncs, era una obra d'aquest senyor dins d'un cicle, com he dit, de teatre alemany contemporani, que també es va fer aquí a la Sala Beckett.
Aquest any 2006, un cop feu aquesta obra, decidiu dissoldre aquesta companyia,
sí.
Aquesta companyia de pànic que havíeu format doncs, quan veu sortir de l'Institut del Teatre, i decideixes una mica muntar-te amb uns projectes de futur que es passen amb una empresa.
Sí, exacte. Des de ara finals d'estiu...
Com ho diu aquell de la màquina de la veritat aquella? No me conteste ahora, contésteme després de la publicitat. Deixem que en Joan ens tiri uns anuncis i després em parles dels projectes de futur i de les incursions que has fet a la tele, que alguna coseta has començat a fer.
Sí.
Si el seu cotxe pogués parlar, segur que triaria Tallers Lleonard. Perquè a Tallers Lleonard li oferim servei ràpid en totes les seves reparacions i operacions de manteniment del seu vehicle. Som associats a la xarxa de tallers Teacauto. A Tallers Lleonard tenim compra i venda de vehicles de totes les marques, nous i d'ocasió. Vingui a visitar-nos sense compromís i veurà que tenim el vehicle que necessita. I recordi que li busquem el finançament a la seva mida. Aprofiti les importants ofertes en pneumàtics, accessoris pel seu cotxe, revisions de manteniment... Tingui sempre el seu vehicle a punt al millor preu. Vingui a visitar-nos. Estem a la rotonda de l'entrada de Sant Feliu de Codines o truqui'ns al 93 866 1124. Tallers Lleonard, amb Teacauto, cada dia al seu servei.
Ansietat, depressió, agressivitat, fracàs escolar, dislèxia, pors, anoresi, desequilibris alimentaris... Aquests són alguns dels problemes més habituals que fan que la nostra vida no sigui plenament satisfactòria. Al Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes trobaràs un equip de reconeguts professionals en psicologia clínica, escolar, logopèdia i nutrició que amb la màxima discreció i serietat t'ajudaran a solventar aquestes i altres problemàtiques. El Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes es troba al carrer Gallifa número 1 i el telèfon és el 93 866 1228. T'ajudem.
Sant Feliu no para de créixer. La ràdio també. Ona Codinenca.
Creixem amb vosaltres. Ona Codinenca, 107.2 FM.
Estem en directe aquí al 107.2 de l'FM, estem aquí al que consti en acte, estem conversant amb el Salvador Artesero. Recorda, Subi, que després hem d'explicar al ple, que la Gemma ja ens va enviant algun teletip d'aquests informatius que tenim el mòbil aquí sobre. A més, Subi, tinc el mòbil aquí sobre, que ves que no t'hagi de deixar mig programa i hagi de córrer i t'hagi de deixar aquí suelto, eh? Que jo ara estic en fase de perill, ja ho saps.
Jo em pensava que avui ja podria donar la notícia jo mateix.
Encara no.
Però m'he hagut de fer fuma.
El que sí que puc garantir és que dimecres és segur ja això, eh? Vull dir que la pròxima setmana ja... La pròxima setmana aprofito per dir que no fem programa, que al ser dijous entremig de festius, dimecres és festa, divendres és festa, però no fem programa en directe, però farem un programa especial. Un programa especial que consistirà amb els... Sabeu que cada dijous en Subi fa la secció dels cants, doncs hem ajuntat un grapat de cants d'aquests que ha anat fent el Subi i tindreu una hora sencera de cants, o sigui que pels més addictes al tema dels cants, dijous que ve és el vostre dia, perquè bueno, tots els cants que has anat fent durant tota aquesta temporada, doncs matxembrats, juntats, amb una mica de música pel mig, i bueno, tenim un programa especial que s'emetrà el proper dijous i serà íntegrament de cants. I aquest programa, Subi, com et dic, ja no el fem en directe perquè dijous que ve sí que és segur.
Poder estarem a l'hospital, vaja.
No, dijous ja t'ho garanteixo jo que sí, que ja tenim dia i hora. Vull dir que... Bueno, Subi, esperem que no soni el mòbil i puguem acabar de fer el programa i que si sona que sigui la Gemma que ens expliqui notícies del ple, que et recordo que a més aquest ple el podreu escoltar demà a partir de les 7 de la tarda i diumenge a partir de les 3 de la tarda. Íntegrament, el ple que s'ha celebrat, que s'està celebrant de fet avui a la Casa Consistorial, doncs el ple el podreu doncs, sentir per Ona Codinenca, el 107.2 de l'FM, demà divendres, et recordo, a partir de les 7 de la tarda, i el diumenge a partir de les 3. Tenia bona perspectiva aquest ple abans de començar, eh? Aviam què ens diu la Gemma, aviam quina informació ens porta, però tenia bona pinta, per tant pot ser maco d'escoltar per la ràdio demà. En tot cas ja hi estarem al cas. Bé, seguim parlant amb en Salvador Artesero. Hem parlat una mica de passat, hem parlat una mica de la seva trajectòria doncs, dins el món del teatre. Jo abans d'anar a la publicitat, Salva, parlava dels teus projectes de futur i parlava també de que has fet alguna petita incursió a la tele. T'hem vist aquest any al cor de la ciutat fent d'advocat.
Sí.
Un advocat que, escolta'm, com a advocat no gaire bo, eh?
Sí, però escolta, l'advocat què va dir? Que era culpable, no?
Sí, no es va equivocar.
No es va equivocar.
Efectivament. Doncs, això és,
no deuria ser tan dolent.
Aquest mèrit se li ha de reconèixer. Com vas, Salva, a parar a la tele? Perquè això, com us fa? Per dir, mira, et vas al cor de la ciutat a fer tres capítols.
No, això és molt senzill. A TV3 tenen un càsting d'arxiu que de fet el pot fer qualsevol persona. Se'n va a TV3, demana dia i hora, fa el càsting, el graven i el tenen allà en un arxiu, suposo que molt gran, no l'he vist mai, i llavors doncs, el dia que necessiten algú amb aquelles característiques doncs, et truquen, una trucada.
I tu feies pinta d'advocat.
Algú hauria de decidir-ho. Aleshores, quan estàs a l'Institut del Teatre, quan acabes l'últim any, ells mateixos a TV3 venen a l'Institut, suposo que encara ho fan així, i te'l fan allà mateix al càsting, no hi has ni d'anar-hi tu, no? Em tenien gravat des d'aquell dia i, bueno, i al cap de 3 anys doncs, et truquen doncs, bueno, una col·laboració de 3 dies i cap allà.
Com és això? És molt diferent el món de la tele, en aquest cas d'una petita col·laboració en una sèrie que una obra de teatre?
Sí, per mi és completament diferent. Pensa que, per exemple, la televisió és la feina de 3 matins, el que vaig fer jo, en aquest cas. Llavors, a part, doncs, la feina de televisió el que jo crec que és que sí que és molt diferent és que a la tele es va molt per feina.
Yeah.
És molt avui, demà, saps?
I en uns temps s'han de complir.
Sí, a més, doncs, la feina de l'actor és com menor, no? La possibilitat creativa és gairebé ínfima, perquè a l'anar tan per feina ets una peça més de l'engranatge, no? Ets com un foco...
Quan estàs allà rodant, els actors aquests més consagrats, escolta'm, et trobes el Peris per allà al rodatge, que et creus allà al passillo, escolta'm, són accessibles? O dius, mira, és un col·laborador més, o hi ha bon rotllo amb els actors aquests més principals, o vas tenir alguna mica de contacte amb bueno...
Sí, és molt normal, vull dir, entres allà i veus el Peris amb calçotets i és exactament... El mateix que qualsevol altre camerino que vegis un altre, no? Sí, és una feina com una altra, no? Vas allà...
Suposo que tendim a mitificar molt la gent que surt per la tele,
sí,
no?
Sí, absolutament.
És molt habitual, ostres, el Peris, doncs, home, sovint porta un grapat de tardes entrant a casa teva pues, per la tele, pues, clar, que al final el Peri escolta més el cambrer de referència de la teva vida.
Vull dir, i a més aquests actors els veiem en teatre i diem, mira,
el Peri.
No els hi valorem l'obra de teatre, valorem més perquè és el fulano de tal
pràcticament,
de la ciutat.
Pràcticament sí. Ja li demanes que et faci un tallat, vull dir, és que ja, sí, sí. Ja surt per inèrcia.
El veus amb un altre paper, vas un dia al teatre i mira, ja el relaciones.
T'has plantejat, Salva, fer tele més endavant? T'agradaria, és un dels passos
bueno,
que...
Bueno, és feina, no? Jo no puc dir mai que no a una cosa, és feina, vull dir, m'he d'obrir portes, no tancar-les, no? El que sí que està clar és que a nivell d'actor, a nivell creatiu, prefereixes fer teatre. Per clar. Què? Doncs perquè per començar és tot molt més elaborat, no? Pots trobar més coses, pots bueno, crear més, no? Està tot molt més assajat, molt més apamat. La tele, com t'he dit abans, és molt per feina, no? I hi ha una cosa que és impagable, que és el contacte amb el públic. Clar. O sigui, sentir respirar el públic. No només si riuen una conya o si s'emocionen, o que també el contacte amb el públic és impagable. No? Sortir a l'escenari i sovint, quan anem d'espectadors en un teatre, mirem els actors que estan a l'escenari, no? I ens pensem que nosaltres els veiem amb ells i ells no ens veuen a nosaltres, però des de l'escenari també es veu el públic.
És el que anava a preguntar, tu veus les cares de la gent, no?
Sí, clar. Allò,
les dues primeres files, les tres primeres, les cinc primeres files...
I depèn com sigui la il·luminació de l'obra, pots veure-ho tot, no? I si un està dormint també el veus, no?
Veus el tio que està fotent un badall, dius, sí. Tela, o el que està rient, o el que està...
I independentment d'aquestes individualitats, no? Tu quan estàs actuant notes
l'ambient general del públic, si s'ho està passant bé, si està interactuant amb l'obra,
potser és una comèdia no de carcajada, però saps si la gent està allà o no, no? I sovint doncs, penses, ostres, no han reaccionat, i llavors al final et diuen, ostres, que ens ha agradat molt, no? Sí que te n'adones, sí que ho sents això, i per mi el que et dic, la diferència principal és aquesta, no? És que és com més de veritat, no? Jo em quedo amb el teatre.
Jo sovint anava al teatre i em pensava que no em veien els actors i no tenia cap mania a fotre algun badall tranquil·lament.
Alguna becaina.
No, becaines no, però allò que... I clar,
Home, de fet, a vegades el mateix públic es fa notar, no? Vull dir que no és que nosaltres els anem a mirar, perquè, per exemple, ara t'explicaré ràpidament una anècdota que ens va passar en aquest últim muntatge. Doncs resulta que a mitja obra sona el mòbil, no? Això tan comú que passa, no?
Inevitable.
El que passa que aquí van rizar el rizo, no? Com es diu, perquè resulta que el senyor en qüestió, en comptes d'apagar-lo, es va equivocar de botó i va premar l'altaveu. Doncs...
Manolo! No, que no vines
concretament
a
va ser Pere.
Ah, Pere.
Vam saber que el senyor es deia Pere. Pere! Clar, i l'altre nerviós, no? Imagineu-vos això a la sala Beckett, que és una sala petita per entendre'ns.
L'actor què fa en aquest moment? Vull dir, és allò que dius, bueno, pares i dius, acabi la conversa i ja seguirem quan vostè acabi, o intentes mantenir la compostura, intentes seguir, o...
Concretament...
És inevitable que has de perdre una mica la concentració, no?
Sí, la perds, intentes que no, però clar que t'afecta, no? Com si un s'aixequés se'n va, també ho veus, no? Però, bueno, jo concretament en aquest cas no hi era jo en escena, però l'actriu que s'hi va trobar, una actriu molt veterana ja, va callar, va esperar i quan va passar el merder, per dir una manera, va seguir, no? Aguantant va seguir. Allà el tipus, no?
Molt bé.
Vaig trobar molt...
Bé, Salva, anem a parlar, que ens anem al temps justíssim, anem pillats de temps, això la ràdio va accelerat.
Va com la tele, això.
Va com això, anem per feina també aquí. Sí. Parla'ns una mica així molt ràpidament de futur, perquè comentaves que has creat una empresa que es diu Cos de Lletra,
sí.
I us dediqueu doncs a fer actuacions lúdiques.
A veure, aviam, t'ho explico.
Això d'actuacions lúdiques m'ha quedat així, com que no ho entenc.
És futur i és present, això. L'empresa Cos de Lletra, bueno, l'hem format jo amb la meva companya, que és la Ruth Vilar, que també és actriu i escriptora, i el que estem fent són activitats lúdiques al voltant del llibre i de la paraula, d'aquest món, no? Què fem? Quines activitats són aquestes? Doncs mira, fem activitats d'animació a la lectura, d'escriptura creativa, de teatre per descomptat. Aquestes activitats les fem en forma d'extraescolars per a escoles o de tallers per a biblioteques, no? Ens movem en aquests camps, biblioteques i escoles. Això ho estem fent doncs, per Sant Feliu i Rodalies, no? Mm-hmm. Per poblacions de per aquí al costat. A part d'aquestes activitats també fem sessions de contes i de poemes tant per nens com per adults. Actualment estem portant una sessió de contes molt divertida del Jani Rodari per nens, està funcionant molt bé. També una sessió de poesies per nens de la Joana Raspall, que és una senyora molt gran que deu tenir uns 90 anys ara, i té unes poesies molt maques que són escrites especialment per nens. Aleshores fas aquestes poesies i penses, clar, poesia, amb nens.
Per nens, això com...
Ostres, com es menja això, no? I realment veus canalla petita, amb uns ulls com plats, perquè com que són unes poesies fetes molt especialment per ells, que són com petits contes, doncs funciona molt bé, no? I a part d'això tenim altres sessions, les estem preparant, una del Petit Príncep, que la farem aquest any vinent, I també una sessió de poesies per adults, de poesies d'en Pere IV, també estem preparant ara.
Molt bé, molt bé. Doncs Salva, et desitgem molta sort amb aquest nou projecte que tot just ara engegueu. Aviam si et veiem per aquí Sant Feliu fent alguna d'aquestes representacions, alguna d'aquestes lectures.
Sí,
i podrem gaudir doncs, del vostre treball. I bé, desitjar-te molta sort i esperar-te en un futur, doncs, si et veiem recollint algun Goya o alguna cosa d'aquestes, que això sempre fa il·lusió, quan veus algú recollint algun premi i dius, mira, aquest és del meu poble, aquest el vam tenir ja a una codinenca, doncs això sempre, què vols que et digui?
Vinga, si un dia em donen un Goya, fem la promesa que la primera entrevista la vindrem a fer aquí. Eh?
Exacte. Això queda gravat. I ja queda aquí el compromís ferm pels nostres oients d'Ona Codinenca. Salva, moltíssimes gràcies i bé, sempre que vulguis aquí tens casa teva.
Moltes gràcies a vosaltres.
Canviem de terç, canviem de secció. Subi, tens un cant aquí a punt que m'has dit que era?
Can senyora.
Doncs vinga, tirem la falca i som-hi!
Can Pou del Cine, Can Mules, Can Boteret, Can Carreter, Can Figa, Can Patafa, Can Maler. Cada dijous aprèn-te un cant.
Doncs bé, anem cap al barri de Creus un altre cop.
Barri de Creus, vinga.
Aquestes passades setmanes hem fet Can Liu, Can Costella i Can Zidre, allà al carrer Folc i Torres. Ara anem al carrer Sant Quirze, a la mateixa barri ara. Doncs Can Senyora és una casa que posteriorment es va conèixer com a Can Fava, ja que els llogaters que hi van anar a viure eren d'aquesta casa, de Can Fava. S'hi van establir la primera meitat del segle XX. És a dir, Can Fava se li ha dit bastant recentment, no? Però fins ara havia sigut Can Senyora. En aquesta casa, sobre el portal, s'hi pot veure una llinda que posa del 1798. O sigui que fa
un grapat de dies, ja.
Fa uns quants dies, ja, també. Els iniciadors, fundadors d'aquesta casa, van ser en Jacint Oliveres Benet, paraire, natural de Santa Maria d'Oló, i Teresa Vila Marigó, que es van casar l'any 1767. El fill d'aquest matrimoni i el seu net, Pere Oliveres i Jacint Oliveres, van continuar doncs, l'ofici a casa dels pares, i bé, els nets, una neta, la germana d'en Jacint, l'Eulàlia Oliveres i Quintana, es va casar l'any 1836 amb el seu veí, en Pau Cuspinera i Calbó, de Can Clec. El Jacint es va casar l'any 1837 amb Rosa Estorgó Casas, filla de Can Estorgó de la Sagrera, i es van establir a casa d'ella, allà a la Sagrera.
Uh-huh.
Els Estorgó ja n'havien parlat, van vindre de Gallifè, si no en recordes, Àlex?
Sí, ho tinc.
Si no, et suspendré,
Tinc aquí apuntat.
Bueno, per aquest motiu, ja que la filla es va quedar a casa del veí, on es va casar, a casa d'en Pau Cuspinera, i en Jacint se'n va anar a la Sagrera amb la Rosa Estorgó, aquesta casa la van llogar, Can Senyora la van posar a lloguer.
A lloguer.
Sí, sí. En primer lloc hi van viure la família Segalers, que més tard es van establir a prop d'allà, a la casa que es va conèixer com a Can Esteve, i bueno, posteriorment la família Ripoll, com hem dit, que es van, bueno, coneguts com a Can Fava.
Com a Can Fava.
Sí, sí. Bé, la neta del matrimoni de Jacint i Rosa Estorgó, d'allà a la Sagrera, doncs la neta del matrimoni, sí, de l'Elvira, que era filla, era neta d'en Jacint i la Rosa, doncs que es va casar amb Josep Carner de Can Frisança i van ser els propietaris d'aquesta casa, van ser els hereus.
Uh-huh.
Aquest matrimoni per això no va tenir fills. I clar, la casa doncs la van donar en herència amb una neboda que va néixer l'any 1908, uh-huh. Es deia Palmira Oliveres i Cornell, i aquesta doncs, la va deixar la seva filla, la Montserrat Fàbregas i Olivera, que es va casar amb en Dionís Conde, amb el Conde. I bueno, aquesta casa em sembla que és la que havia viscut el Joe, l'anglès.
Sí, el que és professor
de l'escola Durham, sí. Uh-huh. Em sembla que aquella casa era Can Fava, perquè fins i tot li havíem arribat a dir aquell xicot que s'està Can Fava, en el Joe.
Ja.
L'anglès aquell de Can Fava.
L'anglès aquell de Can Fava.
Sí, sí, fins i tot li havien dit.
L'English de Can Fava.
Sí, sí. No sé si s'emportarà el motiu, el Joe, però sí que havia viscut en aquella casa i havia sigut propietari.
Molt bé.
Se l'ha venguda ja.
Se l'ha venguda no fa gaire, per cert.
Sí, no fa gaire temps.
Vull dir que ara no sabem qui és allà.
No sabem qui viu.
Mm-hmm. De fet, és una cosa molt recent i, per tant, doncs,
bueno, sí, sí.
Difícil de trobar. Bé, Subi, doncs, hem fet un altre cant.
Cant senyora, sí.
Cant senyora. Aprofito per dir-te que la Gemma ja ens ha enviat un teletip, un SMS.
Sí, sí, aquests teletips no paren de sonar.
Dient doncs, que ja estan els precs i preguntes i que, per tant, estan a la part final d'un ple que avui s'està allargant moltíssim, que són 3:15 pràcticament i encara estan liats amb el ple.
Serà un dia d'aquells de correcuita.
Sí, espero que hàgim tingut prou cinta per gravar tot el ple. Jo ja pateixo. Bé, canviem de terç i ens anem cap als jubilats.
La llar dels jubilats t'informa.
Què diuen els jubilats, Subi?
Bé, per començar ens informen que el divendres dia 15 a les 6 de la tarda faran una conferència que parlaran d'alimentació. Ja ho sabeu, el dia 15 a les 6 de la tarda, ja anirem parlant, perquè encara queden uns quants dies.
Uh-huh.
Totes les persones que estigueu interessades en aprendre informàtica, des d'un principi, allò que no... nivell zero, que no n'hagueu fet mai, que sapigueu doncs, que en Miquel Torigues en dona classes. Els interessats podeu passar pel despatx, us informeu i us apunteu i tot seguit podeu començar aquestes magnífiques classes amb Miquel Torigues, que ja té uns quants alumnes.
Molt bé. Què més?
A partir d'avui, avui dijous, dia 30, es comencen les classes de country. Les faran tot cada dijous a partir de les 7 de la tarda i bueno, que les persones interessades, com a totes les activitats, que passin pel despatx i que s'apuntin abans.
Molt bé.
El dia 12 de desembre, una sortida a les Caves Freixenet, a Sant Sadurní d'Anoia, i llavors a dinar a Vallirana, un bufet lliure. Després aniran cap a Barcelona, al Caixa Fòrum, i aniran a veure l'exposició del famós pintor Anglada Camarasa. El preu de la sortida, 29 euros.
Molt bé.
Els no socis, 30.
El del Tec ja veig que ho tenen ben trobat, el bufet lliure. Vull
a Vallirana, sí.
Això que no falti. Que
sí, bufet lliure.
Una sortida, si no hi ha un bon àpat entre mig, Rubi, no val la pena, ja queda't a casa.
Avancem, hi ha activitats de cara a la primavera. Una excursió de 7 dies que es farà pel maig, a Andalusia. I aniran amb el tren d'alta velocitat a l'AVE, des de Madrid fins a Sevilla, i des d'allà baix doncs, faran una volta amb autocar pels anomenats Pueblos Blancos. Aquesta sortida es farà conjuntament amb el casal de Castellterçol i bueno, es farà doncs, indiferentment de les persones que s'apuntin, tant si són 10 com si són 5. Aquesta sortida costa 685 euros. Pel juny també fan una altra sortida, així lluny, van a Praga. Bueno, encara no tenim més dades, però sí que costarà 459 euros i ja anirem informant en properes setmanes.
Falten molts dies encara pel juny.
I bueno, ja ho sabeu, per qualsevol cosa de la llar dels jubilats, tots els dilluns i el dijous, de 5 a 8 de la tarda, horari de despatx, per apuntar-vos un curset, per pagar la quota, bueno, ja ho sabeu.
Pel que faci falta.
Sí, sí.
Molt bé, Subi, doncs canviem de terç i anem cap a les notícies.
Notícies.
Digue-li casualitat, digue-li coincidència, digue-li com vulgui Subi, però el divendres passat, passo per la travessia, enfilo cap a la carretera.
A primera hora del matí.
A primera hora del matí, i què em trobo? Que les fletxes del lletrero aquell que havíem comentat la setmana passada ja havien aparegut. Recordem que el dijous passat vam comentar que la senyal, aquella indicadora que hi havia al costat de la joieria, només hi havia els noms de les poblacions, però no hi havia la direcció, o sigui, tu venies...
Sí, sabies que aquella carretera portava cap a Mollà, cap a Barcelona, cap a Caldes, cap a Centelles, però no sabies si havies d'anar amunt o avall, no hi havia fletxa, només posava el títol.
Ho vam denunciar aquí a Ona Codinenca el passat dijous i el que et dic, digue-li coincidència, digue-li casualitat, però el divendres a primera hora del matí ja hi eren les fletxes sovint.
I el dijous no hi eren,
El dijous no hi eren, no, ja ho sé, jo em vaig anar a casa després i vaig veure que no hi eren, que estava en blanc aquell panel.
Eren blanc encara a la nit.
Sí, sí, el dijous quan vam sortir aquí a la ràdio no hi eren les fletxes.
Doncs jo diria que el divendres a primera hora del matí, per no dir-te les 8, ja hi eren.
Déu-n'hi-do.
O sigui que van passar en aquelles 10 hores de nit.
Aquelles 10 hores.
Sí, sí, de les 11 a les 7 del
matí. A més està bé perquè vam fer la conya de dir aneu-hi ràpid a mirar-ho que demà les aniran a posar i vam acertar i no ho sabíem. Vull dir que en aquest cas, Subi, ostres, si realment tenim alguna cosa a veure, haurem de provar un més coses, aviam si surten.
Sí, podríem parlar d'aquells temes de Sant Feliu, la piscina...
Algun forat, alguna vorera...
Sí,
clar, alguna...
sí.
Bueno, ja ens animarem, aviam si la setmana que ve doncs, ens animem a fer alguna predicció d'aquest estil. En tot cas, les fletxes, la setmana passada vam dir que no hi eren, ara ja hi són, per tant ara ja sabeu que cap a Mollà es va cap amunt i cap a Barcelona es va cap avall. Tingueu-ho clar, eh? Comencen a remenar subi aquest comerç que hi ha al costat del bar del Pere. Allò que havia sigut la ferreteria Dímar?
Sí, aquesta ferreteria, bueno, que abans ocupava doncs, tot aquells baixos, ara ho van dividir en tres locals.
Ja sentim els rumors que venen.
Bé, això em sembla que no és cap rumor, perquè no el diré el rumor, perquè no sé quin comerç hi posen. El que sí que aquest local el van dividir en tres, i el local del mig... Tots els llogaven pel Tura Serrats, ja no hi ha el cartell d'eslloga i han tapat amb paper els vidres, estan fent alguna cosa.
I aquesta setmana, Subi, et puc ja avançar també que estaven entrant cadires i taules. Cuidadín, no sé si...
Vull dir, si que no sigui una altra immobiliària?
Una mica de... No ho sé, Subi, no ho sé. Aquí ja t'has perquè... tirat a la piscina.
Oh, sí, són cadires i taules, sembla que hagi de ser un despatx.
Semblaria que sí, però tampoc no m'ho facis dir. Semblaria que aquí podria haver una mica de despatx, no sabem de què. Però aviam si la setmana que ve, o dintre de 15 dies, quan tornem a fer el programa en directe, ja tenim més pistes del comerç que igual s'instal·la aquí, on abans hi havia el Dímar, en aquest local central, perquè doncs, ja tenim molta curiositat en saber què
serà. Ja?
Algun comerç més subi aquesta setmana?
Comerços no tenim res més.
Bé, aquesta setmana ha sigut tranquil·la pel que fa a comerços. Dir-te subi que un dels col·laboradors d'aquí d'Ona Codinenca, concretament el Miquel Turigues, que abans comentaves que feia aquests cursos d'informàtica amb els jubilats, ha estat nomenat soci protector per la Federació Sardanista Catalana. Això és un, bé, és un títol que donen, doncs, em sembla que n'hi ha 60 i pico a Catalunya només, i doncs, li han donat a en Miquel Turigues per la tasca que fa de difusió per les sardanes. Miquel Turigues fa un programa aquí a Ona Codinenca que es diu Va de Sardanes els dimecres a partir de les 10, es pot repetir també els dijous a la 1 i els dissabtes a les 3 de la tarda. Si voleu sardanes, doncs a Va de Sardanes. També tenim un altre programa de sardanes que es diu El Faristol,
sí,
que és els dimarts a la nit en aquest cas i els diumenges, però tenim aquestes dues opcions de sardanes aquí a Ona Codinenca. En tot cas, la notícia d'aquesta setmana és que Miquel Turigues doncs, ha estat soci protector per la federació. L'ensarronador.
Sí, sí, dintre el bloc de successos podem tornar a parlar de l'ensarronador.
Sempre hem de comentar successos, eh? És que no hi ha dret perquè ja portem moltes setmanes comentant successos, robatoris, no sé què, estafadors, coses...
Bueno, doncs aquell estafador que havíem parlat, bueno, que una mica doncs, venia el rotllo que no sé, començava a parlar amb alguna persona gran i deia, vostè ho conec, tot això, per mirar-se de ficar a casa seva.
Ho recordo.
Sí, doncs avui he sentit un altre cas. Es veu que és una persona que o és estranger o es feia passar per estranger fent veure que no entenia gaire bé l'idioma i com si volgués demanar canvi en alguna persona gran i ell doncs, va ensenyar moneda estrangera i doncs, va fer doncs, una mica que la persona d'aquí li ensenyés la moneda d'aquí i amb una mena de joc de mans doncs, sembla que sí que va fer li va estafar doncs, algun bitllet,
algun bitllet.
Sí. Però allò va ser una mena de joc de mans.
Bueno, per tant, aneu amb compte, si us trobeu qualsevol persona d'aquestes pel carrer que us ve amb el rotllo aquest de que us coneix o de que vol canvi o de que allò no us enfieu perquè doncs, us pot fer alguna estafa. De successos, sovint, la setmana passada vam comentar aquella notícia d'aquella detenció que es va produir aquí a Sant Feliu per part de la policia local.
El pallasso
que no era pallasso sinó que era pallassa i que era atracadora. I bé, diferents diaris, diferents mitjans se n'han fet ressò durant aquesta setmana. Per tant, sovint, doncs, bé, una notícia de successos. La Gemma ja la tenim aquí, eh? Sovint he vist que trucava el timbre, ara enviem amb en Joan que li vagi obrir perquè amb 5 minutets que ens queden doncs ens pugui explicar el tema del ple. Per tant, si et sembla, fem la pinya, fèiem el que deia la pinya.
Sí, home, fem-ho ràpidament.
Fem-ho ràpidament i així és la Gemma
de notícies, tan sols.
Que ens pugui doncs, explicar una mica el que ha passat en el ple en els darrers 5 minuts. Què deia la pinya, Subi? Vinga,
doncs mira, la pinya, va, anem a l'any 1993. Avui repassarem només d'aquest número.
Molt bé.
Això era pel novembre. aquell estiu hi havia hagut la primera baixada de llits a Sant Feliu de Codines.
El 93?
Sí, sí, la primera baixada de llits.
Pues sí que fa anys, no?
Va ser un èxit tant de públic com a inscrits. Es veu que hi va haver 41 participants.
41 participants.
Sí, sí. I bueno, el públic també, doncs, una resposta boníssima, eh?
La recordo aquella primera baixada de llits.
Molta gent.
Va ser una cosa espectacular. I ja fa des de l'any 93.
Des de l'any 93, sí.
Déu-n'hi-do, què més passava a subir?
Doncs, bueno, hi havia una entrevista a l'Antoni Verdaguer, el cap del Partit Socialista de Sant Feliu en aquell moment, i li preguntaven, doncs, ja que ell estava a l'oposició en aquell moment, li preguntaven sobre temes d'aquests més importants a Sant Feliu, d'aquests que arrosseguem, doncs, un any darrere l'altre. Si feia pocs dies, doncs, que s'havia presentat un nou projecte de plaça i ajuntament, bueno, de plaça més que res, no? Que és com el projecte, és molt semblant al projecte de plaça que tenim ara, de plaça dura, doncs l'oposició, que eren els socialistes, s'oposaven en aquest projecte de plaça dura i reivindicaven la plaça de sorra.
Ja. Déu-n'hi-do.
Són coses que es van repetint.
Es van repetint, és tot molt cíclic, això de la política és molt cíclic. Passa l'any 93, el 2006 i probablement torni a passar el 2014. Què més
un altre tema era, en aquesta entrevista, era la piscina municipal, que bé, que el grup de govern, doncs, tenia un projecte per fer-la a les escoles, i en canvi hi havia una proposta del grup socialista d'ubicar-la en el centre cívic, allà on fan la carpa per la festa major.
En el centre cívic?
Sí, sí. Imagina't. Això els socialistes. Convergència, que devia governar, tenia un projecte de fer-la a l'avinguda de les escoles.
L'avinguda de les escoles.
Sí.
Això era l'any 93.
L'any 93. Es proposava la piscina a baix, a la carpa del centre cívic. Més notícies, fem més coses.
Vinga, una coseta més, Subi, que de seguida la gent ens farà 5 cèntims del ple.
Aquell any 93, doncs, també el dia 28 de novembre, es va fer la primera marxa popular al Santuari Ecològic del Castell de Gallifa. Va ser el primer any que es feia, que n'hem parlat aquí moltes vegades amb en mossèn Dalmau. I bueno, he pensat que era important, doncs, comentar, doncs, que va ser aquest any el primer que es va fer, l'any 1993. Tots els pobles del voltant hi estaven convidats. I va ser aquesta primera vegada, i si et sembla passem ja en el ple municipal.
Molt bé.
Hi ha algunes notícies més per fer, però val més que...
Senyoreta Gemma.
La Gemma li diem...
Bona nit.
Bona nit.
Avui sí que la veig atrafegada, però al 100%, eh? Ha arribat, esbufegant...
No m'he tret la jaqueta.
No s'ha tret la jaqueta, està aquí, bueno, escolta'm, amb la llibreta, aquí ja l'ha obert de seguida. Gemma, com ha anat aquest tour de plens que fas cada darrer dijous de mes?
Hi havia bastantes mocions, no?
No ho sé, és que he arribat al punt 2, o sigui, direm que l'aprovació de les actes anteriors, despatx d'ofici... personal i el primer punt d'Hisenda, hem fet campana. Demà ho escolteu per la ràdio.
Demà a partir de les 7 de la tarda, tothom que ho escolti íntegrament per una codinenca al 107.2 de l'FM. Doncs vinga.
I jo faré els deures, m'ho escoltaré i també ho explicaré la setmana que ve per qui demà li faci mandra, va.
Vale, doncs la setmana que ve ens faràs un resum extens.
L'altra, la setmana que ve, no l'altra.
Sí, la setmana que ve fem festa, fem l'especial de Cans i en tot cas dintre de dues setmanes. Per tant, Gemma, avui fes-nos una mica de resum de les quatre coses més singulars, de les quatre coses més que puguem destacar.
Doncs, bueno, i passava per el ple l'aprovació provisional de les contribucions especials per l'urbanització del carrer Castell de Montbui, que això vol dir el que han de pagar els veïns perquè se'ls asfalti el carrer. I aquí hi ha una mica de polèmica, perquè fa dies els veïns d'aquest, tant del carrer Castell de Montbui com del doctor Fleming, van rebre una carta de l'agrupació socialista en la que se'ls deia que les contribucions que s'haurien de pagar eren molt cares. De fet, el metre quadrat de terreny a l'hora d'asfaltar és similar al del carrer dels Cirerers, però s'ha de comptar que el carrer Castell de Montbui hi ha com 300 veïns més que el carrer Cirerers, vull dir, hi ha molts més veïns. Llavors, amb això el Partit Socialista, doncs, ha votat en contra. De fet, quan es va fer el projecte ja van votar en contra i ara hi tornen a votar. Hi havia molts veïns d'aquest carrer, entre el públic també, i bé, bueno, em sembla que estan pensant fer alguna cosa.
S'ha aprovat amb els vots de Convergència, d'Esquerra i dels independents. Què més, Gemma?
Llavors anem amb una moció del grup municipal dels socialistes per regular el trànsit del centre a la vila. Segur que us sona perquè l'han presentada diverses vegades, però avui han comès un error, que és que han posat jo, Enric Blancafort i Pere Pladevall, i clar, l'Enric ja no és regidor, per tant no se'ls ha acceptat.
No s'ha acceptat la moció.
En Joan Puig ha dit que havia sigut un error d'ell, que era qui havia recopiat la d'allò i sense voler havia copiat, però igualment no se'ls ha acceptat.
Problemes informàtics, Subi. Això ja saps que t'ha
aplicat, això, eh?
Això, el copiar-pegar i aquestes coses. Què més, Gemma?
Després hi havia una altra moció presentada també pels socialistes i Iniciativa, que sempre mos descuido, pobres, per donar un protocol de participació ciutadana. Han dit que les coses que s'estaven fent de participació ciutadana ara mateix anaven molt a llarg termini i no consideraven que fossin participatius del tot, i aquí hi ha hagut una mica de discussió entre el Roc Fernández, regidor de Participació Ciutadana, i el Pere Pladevall, entre, bueno, cadascú demostrava la seva opinió sobre el tema aquest. No s'ha aprovat aquesta moció, igual que l'anterior, que no ho hem dit.
Què més?
Llavors n'hi havia una altra sobre l'empresa Coptàlia, que és l'empresa encarregada de la recollida selectiva. El que es demanava des de també el PSC Iniciativa, exigir a l'empresa que faci la seva tasca correctament, i s'apuntava que en cas que no ho compleixin, poder-lo sancionar. El Ramon Serra ha dit que això contemplava ja el contracte, que quan el
conveni que es devia signar amb l'empresa.
El conveni que es va signar amb ells. I llavors el Pere ha recalcat que no anaven ni contra els treballadors ni contra l'administració municipal, sinó contra l'empresa.
Contra Coptàlia com a empresa, com a tal.
Ha dit coses, això, en Pere Pladevall, com que el camió ha estat un any sense frens, i això el Ramon Serra respon: home, si hagués estat un any sense frens amb les baixades que tenim aquí, potser ens n'haguéssim adonat.
Potser haguéssim hagut de comentar els successos, eh?
Però bueno, punts així còmics avui no n'hi han hagut gaire, si més no a l'hora, hi ha estat gairebé una hora sencera en el ple. No,
sí,
no ha sigut un ple de riure.
Ha durat moltíssim, vull dir que has arribat ara pràcticament avui més de dues hores de ple.
Quan jo he arribat ja feia més d'una hora que havia començat i només portaven dos punts.
Per això et dic, vull dir que avui Déu-n'hi-do. Molt ràpidament, Gemma, que ens queden tres minutets, acabem de...
Última moció presentada per demanar que el carrer de l'Avinguda de les Escoles sigui de direcció única. Aquí també s'han mostrat diferents punts de vista i no s'ha aprovat. I llavors, pregs i preguntes. Aquí l'alcalde directament ha dit al Pere Pladevall que només li permetia fer 5 preguntes. L'altre n'ha fet 5, però quan anava per la quarta ha dit que anava per la tercera per veure si així
colava una més.
Ha aconseguit fer aquestes 5 i llavors doncs n'ha plantejat una desena o més per poder fer en el proper ple, o si més no perquè quedessin gravades, i així doncs, bueno, una manera també de mostrar opinió.
Molt bé, Gemma. Alguna cosa més curiosa així per destacar?
Una pregunta: l'avinguda de les Escoles, d'un sentit, pujada o baixada? De cara amunt o cara avall, no s'ha aclarit això?
Sí que s'ha aclarit, però ara mateix no.
No saps com han quedat.
Diria que era baixada i pujada pel carrer Piscina.
Devien haver-hi diverses opinions.
Sí, diria que era baixada. Això ho deien sobretot pels nanos que van a les escoles, i ara que s'estan fent moltes obres i transiten molts camions, que no passi res cap canalla.
Bueno, Gemma, doncs, si de cas, t'encomanem els deures de que dintre de 15 dies, el 14 de desembre, que tornem a estar aquí en directe, ens facis un resum d'aquells que ens agraden, que anem fent punt per punt, i ens vas fent doncs una mica totes les explicacions de tot el que ha passat.
És que no l'he pogut ni llegir un cop avui.
No, és que avui ja té visió que venies bufegant, i també et sap greu subir, que ha vingut.
Sí, home.
Traient el fetge per... No, home, tampoc no és plan. Gemma, que dintre de 15 dies... fas els deures perfectament, com sempre els fas, i així els nostres oients doncs es posen al dia de la política local. A més a més, recordar que demà el poden escoltar al ple íntegrament, tranquil·lament, asseus a casa, t'obres la cerveseta, 4 olives, 4...
No, no és per menys.
4 olives, 4 patates, i escolta'm, que en un moment t'avorreixes, pum, vas al lavabo, fas el que sigui, i escolta'm, i la resta l'escoltes tranquil·lament a casa... I són interessants. Jo vaig sentir el passat ple que vam emetre per la ràdio, i realment sentit a casa és molt més agradable que, per mi, que estar a la sala de plens. A casa estàs una mica al teu aire, el poses el volum que tu vols,
vas fent alguna altra cosa,
pots estar fent alguna altra cosa i anar-ho sentint de fons, i en els temes que més t'interessen doncs prestar-hi més atenció. A vegades hi ha coses molt farragoses que es llegeixen, doncs lleis o textos molt, molt, molt densos.
I si tens internet, ho pots escoltar per internet mentre fas alguna altra cosa amb l'ordinador,
a més,
que és el que a vegades faig.
Exacte, pots sentir-ho per internet, vull dir que tens múltiples opcions. Per tant, ho recomanem que escolteu els plens. Abans d'acabar, em queda un minut per avançar-vos ja que farem programació especial de Nadal. Això vol dir que aquest any també farem el segon quinto radiofònic. L'any passat vam fer el primer, va tenir molt èxit, i aquest any farem el segon quinto radiofònic. Us en parlarem el dia 14. A més, també aquest any, com a novetat, el dia 26, doncs, hi haurà una lectura de poemes que... de Nadal, de versos de Nadal, que hauran gravat alumnes de les escoles d'aquí de Sant Feliu. Per tant, coses que seran maques, que seran distretes, que fan Nadal, i que la ràdio, doncs, des d'una codinenca, volem participar també en aquests dies tan especials, aquests dies doncs, de festius, de Nadal i de convivència. Doncs des d'aquí també volem sumar-nos i posar el nostre granet de sorra per doncs, també col·laborar en totes aquestes activitats. Senyor Albert Subirós, proper dijous.
Molt bé, fins, bueno, d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies, perdó.
Recordeu, que serà gravat.
Dijous que ve serà gravat i serà especial plens. Joan Bernet entra al control tècnic. Senyoreta Gemma.
Bona nit.
Ens veiem dintre de 15 dies. La veu que us ha parlat ha estat la de l'Àlex. Que passeu una molt bona setmana, un molt bon pont i adeu-siau.